Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
L'acord sembla que és a tocar, però les vagues de mestres i professors no s'aturen. Això deia ahir la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, en sortir de la reunió amb el Departament d'Educació.
Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
I aquest mateix idioma es tradueix en això. El govern acceptaria pujar el sou de tots els mestres 40 euros al mes i no tanca la porta a augmentar aquesta quantitat a partir del 2029. Els sindicats en demanen més, un mínim de 60 euros al mes, però aquest matí, la consellera d'Educació ratificava aquests brots verds que veuen despuntar per una futura entesa.
Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions.
Però malgrat que s'han avançat posicions, avui hi ha una nova convocatòria de vaga massiva i general a tot Catalunya de mestres i professors amb accions de protesta a les quatre capitals catalanes i també a Granollers. De seguida hi anirem perquè tenim gent a tot arreu. I a la tarda, no nova reunió negociadora. Diu Iolanda Segura que la seva voluntat és no aixecar-se fins que no hi hagi una millora de les condicions que permeti arribar a un acord. I això, per tant, comportaria desconvocar ja les vagues? En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell li ha preguntat del dret i del revés.
Per desconvocar les vagues hi ha marge?
Sí, sí, hi ha marge.
Si avui s'arriba a un acord, es desconvoquen de demà, les vagues de demà.
Bueno, desconvocar definitivament dependrà del que surti a la consulta.
No serà tan immediat, sembla, a jutjar per aquesta resposta de la portaveu sindical, que es puguin anul·lar l'altra meitat de vagues que encara hi ha previstes. Les protestes d'avui estan provocant problemes per circular en molts punts. Repassem, doncs, quins són els meus conflictius. Equip viari, Clàudia Serra, t'ho diràs?
Doncs l'AP7 és la via més afectada. Està tallada en diversos punts. A Tarragona, a Torredembarra, en tots dos sentits de la marxa. Això afecta la via de Vilaseca al Vendrell. A Girona, a Salt, en tots dos sentits. Això afecta la carretera de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, també tallada la P7 a la Roca del Vallès, al Vallès Oriental, en tots dos sentits. Hi ha cua de Mollet a Cardedeu i a Lleida. La carretera afectada és la 2, tallada en tots dos sentits de la marxa. Per contra, ja s'ha reobert el tall que hi havia a la B10, a la ronda litoral de Barcelona, a l'alçada del port. Poc a poc va millorant la circulació en aquest punt. En general, però, la circulació és molt complicada en aquests punts on ara us explicàvem que hi ha talls. S'estan fent desviaments, però Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, a Torredembarra la 27 i la P2 i a Lleida la P2.
Catalunya al dia.
Doncs déu-n'hi-do lo complicada que està la circulació aquesta hora per les protestes de mestres i professors. Posarem també el micròfon a la refineria de Repsol, a la Pobla de Mafumet, al Tarragonès. És una de les refineries que avui fan vaga en protesta convocada, una protesta convocada a tot l'Estat. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. Un centenar de treballadors de Repsol han tallat accessos al complex des de primera hora, amb una reducció de la producció que el sindicat convocant, STR, xifra al voltant d'entre el 30 i el 40%.
I que demanen en aquest cas que els a protestar, doncs volen que la seva feina sigui considerada de risc i això comportaria que es poguessin jubilar abans.
Volem un coeficient reductor de jubilació, creiem que està justificat pel nostre sector, per dignitat nostra, pel nostre treball. Hem d'evitar que persones amb 66 anys i mig pugin torres de 30 metres en condicions penoses.
I un dia més parlarem de les conseqüències que a 27 de maig tinguem ja aquesta calorada. Avui toca els préssecs. Al sud del Segrià ja han començat a collir-ne les primeres varietats una setmana abans del que és habitual.
I la calor és alhora positiva perquè els pagesos que es dediquen a aquesta fruita perquè se n'ha disparat la demanda arreu d'Europa i, per tant, els preus han pujat.
El Regne Unit, Alemanya, França estan assolint unes temperatures altes. La venda és molt fluida i, com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és excel·lent.
També es freguen les mans al Penedès perquè les previsions de vendes del préssec d'Urdal són també molt bones.
També hi anirem a Subirats, concretament, per sentir els pagesos. I us explicarem què és la Roca City, res a veure amb la Roca Village, sinó amb el Roca dels Banys, que construiran un barri, un ecobarri, per ser més exactes, diuen, amb una trentena d'hectàrees entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat.
Hi haurà la nova seu corporativa de la companyia, a més d'espais per exposicions, un museu, oficines, comerços, hotels i cohabitatge.
I passarem també per Manresa. Avui s'hi fa un simulacre de selectivitat.
Sí, una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CL i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
És la Laia de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Forma part del centenar d'alumnes del Bages que participen en aquest assaig amb l'objectiu que puguin arribar més tranquils als exàmens.
Per la selectivitat de veritat, que serà aquí un parell de setmanes, del 9 a l'11 de juny. I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amunt, amunt, amunt de temperatures, eh?
Doncs sí, rampa ascendent que, com dèiem, demà i demà passat toca sostre. Avui un palet més que ahir, 1 o 2 graus, i demà i demà passat és quan es desborden els termòmetres i podríem igualar rècords històrics en un mes de maig. Però si una cosa té aquesta calor de més a més insòlita és la seva persistència, perquè venim del 20 de maig i el que anunciem per dissabte, diumenge i dilluns, que és un descens de la temperatura, no és per dir que refrescarà, sinó perquè senzillament ja no estarem amb aquesta calor desbordant de demà o demà passat, i això vol dir que dissabte, diumenge i dilluns el que tindrem és altre cop una calor com la d'avui o la d'ahir.
Doncs fas bé de dir-ho perquè la gent no es pensi que hauran de tornar a posar el nòrdic.
No, de moment no, però també recordar que encara estem a la primavera
sí,
i que estem tenint unes temperatures pròpies de juliol o d'agost.
No? Sí, sí. Molt bé, gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
I en esports, Eudald Serra, bon dia també.
Bon dia.
Avui amb una clara protagonista, Alexia Putellas, no?
Sí, Alexia Putellas ha estat homenatjada aquest matí pel Barça en un acte institucional de comiat al Camp Nou després d'anunciar i la seva marxa. La capitana blaugrana jugarà també aquest vespre a l'estadi Johan Cruyff, l'últim partit amb el Barça, davant la Real Societat, on també s'acomiadarà de l'afició. La tenista de Blanes, Marina Bassols, juga avui partit de la segona ronda de Roland Garros, cap a 3:45 d'aquí. Ho farà davant la russa Andrieva. A Tarragona, el Consell del Nàstic fa aquest migdia una valoració de la temporada que ha acabat, amb la decepció d'haver hagut de lluitar per la permanència. De cara a la pròxima temporada, s'espera que marxin la majoria dels jugadors i la contractació d'un nou director esportiu, i també saber si el tècnic Pablo Alfaro continuarà. I a Lleida, coneixerem el miracle de la Noli Les Borges Vall de Tenis Taula, que una temporada més ha tancat la Lliga, s'ha classificat per competicions europees i és l'únic equip que mai ha fallat aquesta cita.
Doncs vinga, anem per feina, que són la 1:07 ja. Comencem.
Catalunya al dia.
Clau per al sector de l'educació, mentre els mestres i professors del país fan una altra vaga general. Aquesta tarda reprenen les negociacions entre el departament i els sindicats i per primer cop sembla que les postures s'acosten. I per què? Doncs perquè Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents transversal, com demanaven els sindicats, però els representants dels treballadors rebaixen l'optimisme perquè consideren encara insuficient aquesta proposta del govern. Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, Educació ha acceptat convertir els diferents complements que va anunciar la setmana passada en un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris. De fet, això ho explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, a Televisió Espanyola.
Anem a estudiar la possibilitat de treballar, és a dir, de convertir aquests complements singulars que volíem posar sobre la taula per incentivar aquesta carrera docent, d'acord, no? Si volem els que buscar doncs, a generar aquest consens majoritari, doncs convertim-ho en un altre complement lineal.
Els sindicats celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
Hauríem d'arribar a un increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs, més o menys a aquest objectiu.
Les negociacions, com deies, es reprendran al Departament d'Educació avui a les 3 de la tarda.
I Yolanda Segura deia en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que no pensen aixecar-se de la cadira fins que no es pugui avançar clarament cap a un acord. Ara sí, això després comportarà que es desconvoquin les mobilitzacions que encara hi ha previstes. Això ja serà una altra cosa. Gràcies, Cristian. Bon dia.
Bon dia.
I malgrat aquest acostament, les mobilitzacions avui continuen.
Menys policia i més educadora! Menys policia!
A Barcelona, 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de la ciutat fins a arribar a la plaça de les Drassanes. Això ha afectat el trànsit de la Ronda Litoral. Ara sentíem la Clàudia Serra, l'equip viari, és una de les afectacions importants d'aquest matí, d'aquestes mobilitzacions de mestres i professors. Podem anar cap allà amb la nostra unitat mòbil, amb en David Mendoza i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Els sindicats des d'Ustec xifren en 15.000, per això la mobilització aquí a Barcelona. En tot cas, just ara som a l'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a finals de curs, i els representants dels treballadors qualifiquen d'èxit la resposta a la vaga i a les mobilitzacions d'avui. A Barcelona, que els manifestants es troben ara mateix tallant el passeig Josep Carner, també l'accés a la Ronda Litoral, i parcialment la plaça Drassanes, perquè s'acaba de reobrir, o això sembla, l'accés a l'avinguda del Paral·lel. Els sindicats volen mantenir les mobilitzacions i aquests talls durant tot el dia, mentre durin les negociacions, i això vol dir també aquesta tarda. Entre alguns dels testimonis amb qui hem pogut parlar, mestres i professors, però es mostren molt escèptics davant la possibilitat d'arribar a un acord avui mateix.
Van avançant en els moviments, negociacions, però crec que costarà.
Jo no confio gens. És una mena de lluita cap aquí, cap allà, i no hi ha manera.
I més enllà del sou, diuen que el col·lectiu s'ha mobilitzat també per molts altres motius que consideren fins i tot més importants. Insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
Aquí la concentració continua en marxa, ara preparant, explicant un dinar popular, i tot plegat ha transcorregut sense incidències.
Molt bé, doncs gràcies, Sara Cañete, bon dia.
Bon dia.
És una de les manifestacions que hi ha programades avui a les 4 capitals catalanes, però hi havia també una acció de protesta a Granollers. Ha sortit de la capital del Vallès Oriental i que ha acabat a la Roca del Vallès. Allà un grup de docents talla a aquesta hora la P7 en tots dos sentits de la marxa. Marta Vallès, des de la Roca, quina és la situació?
Autopista P7 completament tallada. Estem a l'alçada aproximadament del centre penitenciari de Quatre Camins. En aquest punt és on l'assemblea de docents del Vallès Oriental ha previst que passaran la jornada. Sortien del pavelló d'esports de Granollers a 11:15 del matí i després d'una llarga marxa per un camí de bosc hem aparegut al vell mig de l'autopista. Hi ha lones per fer ombra, servei de bar, música i un guió de diferents activitats, com ara actuacions i taules rodones. La Maria Oliver és de l'Assemblea de Docents del Vallès Oriental.
Estàvem determinades a tallar i a bloquejar el país perquè ja n'hem dit prou. Tallar el país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent, persones que ens faran taules rodones, gent que ha vingut a fer poesia, a tocar els seus instruments, a cantar, per dir i clar que realment això és un punt de no retorn.
A banda i banda de l'autopista, centenars de vehicles, entre els quals molts camions de gran tonatge bloquejats. Els docents no preveuen aixecar el tall abans de les 5 de la tarda.
I la P7, aquesta autopista que també té un altre tall, en aquest cas a Salt, per uns 1.300 manifestants, i la seva intenció és estar-s'hi com a mínim fins les 3 de la tarda. També tenim una unitat mòbil seguint-ho, amb en Josep Lluís Santiso i la Núria Peraire. Núria, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, aquí, tot i la forta calor, els ànims no decauen. S'han organitzat diferents activitats com un funeral de l'educació pública, tot per mantenir el tall, com a mínim, diuen, fins que comenci la reunió a Barcelona. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
tenim energia perquè estem veient que estem arribant ja a petits acords que esperem que vagin a més i aconseguim, si més no, una mica més per al decret d'inclusió.
Aquest curs m'han arribat dos nouvingudes de França sense saber parlar res de català ni de castellà. Llavors, no tens recursos per a aquestes dues nenes.
La jornada de protesta ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona que ha acabat a tocar d'aquí on som. Hi havia unes 4.000 persones, segons USTEC, unes 1.500, segons l'Ajuntament.
Així hem arribat a un quart de dues del migdia. A Lleida els manifestants tallen des de les 11 del matí l'autovia A2. Allà hi tenim també una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, com va la protesta en aquest punt?
Bon dia, Estel. Doncs mira, ara mateix hi ha un concert, una actuació de música en directe. Podeu sentir fins i tot com estan seguint aquest concert. Som a sota d'un dels ponts de l'autovia 2, una autovia que porta tallada des de les 11 del matí, porten més de dues hores de tall en tots dos sentits, i com dic, estem en una zona amb ombra, on la gent està dinant aquesta hora amb entrepans, amb la nevera ben a prop, amb carpes, ben frescos, passant l'estona, i com dient, amb música en directe. Ens ho retratava la cap de la portaveu del sindicat USTEC, Rosa Aguilar.
A més, ens hem organitzat molt bé, hi ha carpes per evitar la calor, s'han previst tenir begudes fresques, s'ha previst també fer una mica de barbacoa. És dir que sí, aquest és un tall amb tots els ingredients i amb tots els ajuts.
Un tall que de moment no té finalització, com deien els companys, esperen a veure els resultats de la reunió de la tarda. També podem sentir una de les professores, professora d'un institut, l'Anna, que ens deia que falten efectius, falten material i personal.
Volem arribar a tot l'alumnat i no podem, perquè hi ha molta diversitat a l'aula i llavors no podem arribar a tots els nens. I llavors és una mica d'impotència.
No el tall a la 2 sense que se sàpiga quan finalitzarà.
I a les comarques de Tarragona. Nou tall a la P7 aquí també, a Torredembarra, i amb una manifestació que, com sentíem, a Lleida també té un to clarament festiu, i l'estan seguint l'Albert Cots i la Clara Echevarria. Clara, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, som a peu d'autopista. La gent talla els dos sentits de la via. Calculem que hi ha més de mig miler de persones a aquesta hora. I han vingut molt preparats, amb carpes, cadires plegables, neveres amb begudes, música, instruments, tot plegat en un ambient molt festiu. També hi preparen paelles per a unes 300 persones per dinar. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
Creus molta xarxa, també puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, si no, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
El tall està previst que s'allargui fins a la tarda i s'hi faran taules rodones sobre diverses qüestions, una actuació musical, entre altres coses.
Doncs són les manifestacions que hi ha en marxa a aquesta hora arreu del país, principalment a les 4 capitals catalanes, però amb ramificacions, com sentíem, a la Roca del Vallès o a Torredembarra, i amb els ulls posats, doncs, en aquesta reunió, novament, entre el Departament d'Educació i els sindicats, aquesta tarda a les 3. I aquests són els treballadors de la refineria de Repsol a Catalunya, a Tarragona, a Catalunya, en aquest cas, equipats amb escuts d'inspiració romana, han bloquejat l'accés principal a la factoria en formació de tortuga. Avui hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat en una acció que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. I els treballadors de les refineries, en aquest cas, el que reclamen és un avançament en l'edat de jubilació, que se'ls tracti com a professió de risc perquè es puguin beneficiar d'aquestes condicions que els permeti treballar menys anys. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí, a Tarragona, teniu dos centres productius i des de primera hora d'aquesta matinada, de fet, ja s'han fet bloquejos i accions de protesta.
Sí, des de primera hora de la matinada, un centenar de treballadors han tallat l'accés principal i han fet accions als accessos del polígon industrial de Constantí i també al pantalà del port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari STR, que és el convocant de la paralització, s'ha aconseguit un seguiment alt i reduir la producció.
Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalà de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines...
La patronal no dona xifres, assegura però que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat. Afecta 20.000 treballadors, 800 dels quals a les empreses de Tarragona, de Repsol i de Cesa reclamen un avançament en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
Gràcies, Manel. 10 minuts i 2:15 del migdia.
Catalunya al dia.
A pocs dies parlàvem de com la calor ha accelerat la collita del cereal. Doncs bé, el mateix ha passat també amb préssecs i nectarines. Les primeres varietats ja s'han començat a collir al sud del Segrià en una campanya que arrenca amb bons preus impulsats per les nombroses comandes que arriben des dels principals mercats europeus. Des de Lleida, Estela Busoms, justament ajuda molt que a Europa les temperatures també estiguin disparadíssimes.
Bon dia. Sí, perquè incrementa molt el consum de la fruita d'estiu i hi ha molta demanda d'exportació. Això se suma a la gran qualitat dels préssecs i nectarines que es comencen a comercialitzar. Per tant, dos ingredients bàsics perquè l'arrencada sigui molt bona. Ho constata Josep Antoni Ortiz, que té finques a Massalcoreig, on ja es collen els primers préssecs paraguaians.
Que faci calor, que faci bon temps a Europa, perquè després el consum se multiplica i tot va bé.
Aquesta setmana al Carràs també començarà a collir préssecs Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de Jarc.
La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
Des d'Unió de Pagesos, Carol Aixut alerta que el procés de regularització d'immigrants encara es nota poc.
És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
I els préssecs de l'Urdal també estan gairebé a punt de sortir al mercat, que es fa a la plaça del nucli de Sant Pau d'Urdal, a Subirats, cada cap de setmana d'estiu. Es preveu una bona producció, millor que la de l'any passat, gràcies a les pluges d'aquest principi d'any. Corresponsal del Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Tot a punt als camps de presseguers de Subirats i Avinyonet?
Sí, està començant la recol·lecció perquè ara ja a principis de juny es puguin tastar els primers préssecs, que seran els d'aigua de carn groga. Després vindran els de carn vermella i els de vinya. Es preveu una campanya millor que la de l'any passat, com apunta un dels nou productors de préssec de l'Urdal, Josep Ràfols.
De moment aquest any es presenta bé perquè ens ha fet un bon hivern, ha fet unes pluges molt suaus i continuades, hi ha molta reserva d'aigua baix. El temps de la floració també va fer bon temps, han fecundat bé els fruits i en principi doncs es presenta bé.
La por que hi ha ara és que aquesta calorada que està fent sigui excessiva.
I ara sembla que vinguin aquestes calors que també són fora de mida i pot ser que també doncs ens afecti una mica, però en principi es presenta bé, estem contents.
A Sant Pau d'Urdal les caixes d'uns 4-5 quilos van des dels 6,5 euros als més petits fins als 16 euros dels préssecs grossos. L'any passat se'n van vendre 600.000 quilos i aquest segurament se superarà.
Molt bé, doncs gràcies, Montse Gené Riba. I el que també ha començat és la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de pressió per part dels pescadors, s'ha avançat també. Les previsions de la companyia líder del sector, que és la Brenca Balfagó, són bones. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I fins quan es pesca la tonyina vermella?
Doncs mira, està molt regulat i com a molt ho podran fer fins l'1 de juliol. La seva pesca es fa a la zona de les Balears. Enguany, Balfagó, que és una empresa brenca líder en aquest sector, en pot capturar unes 4.000 tones superior al que va poder fer la campanya passada. Pere Vicent Balfagó és el copresident de la companyia.
Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones.
estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4 milions 45.000 quilos, que és un augment voltant d'un 9% més que l'any anterior.
La tonyina vermella, com dèiem, la pesca en el sud de Formentera, però és una espècie que viu i creix a l'Atlàntic Nord. Un cop pescada, es transporta fins aquí a la Costa Brenca.
Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a l'Ametlla de Mar, on estan doncs, durant uns mesos condejades aquestes piscines davant de la costa de l'Ametlla de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
L'actual trini de pesca està vigent fins al 2028. L'any passat, Valfego, que té més de 300 treballadors, la majoria a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, va facturar 119 milions d'euros. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh.
Doncs per ajudar-te a combatre aquesta calor que ja arriba i que es preveu llarga en aquest estiu intens, el comerç local s'ha incorporat a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una cinquantena d'establiments obriran portes durant l'estiu perquè qui ho necessiti s'hi pugui estar una estona i així refrescar-se. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
Bon dia. Tot i que oficialment la campanya dels refugis climàtics va de l'1 de juny al 30 de setembre, aquí a Sant Feliu de Llobregat ja hi ha establiments comercials amb l'adhesiu que els identifica com a espais on refugiar-se de la calor. El centre quiropràctic del David Cussó n'és un.
Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
A més dels 400 refugis climàtics de la ciutat de Barcelona, la resta de municipis de l'àrea metropolitana aquest estiu n'hi haurà 319, 75 més que l'any passat i per primer cop també se n'obriran a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat. Una altra novetat de la campanya per protegir-nos de la calor és el cercador d'itineraris frescos que podeu trobar a la web de l'AMB. Té en compte el pendent dels carrers, l'ombra o les fonts d'aigua potable per definir els millors recorreguts quan fa tanta calor com aquests dies.
Catalunya al dia.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, oferien un servei de blanqueig de diners de la droga. Anem a la comissaria central dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. Allà hi tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Quines pistes ha seguit la policia per descobrir aquesta xarxa?
Doncs mira, operaven amb 3 grans centres de distribució a Tarragona, Torredembarra i un altre a Granada. També tenien un centre de distribució a Alemanya. I la policia ha pogut acreditar que almenys proveïen 6 grans grups de narcotraficants. Tots tenien, i aquesta ha estat la clau, pressupostos d'aquesta organització. Marc Bayón és el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
Arribem a aquesta nota de distribució per investigacions que s'han desenvolupat durant anys i que, analitzant com s'aproveïen aquestes organitzacions, replicaven el mateix lloc en el que adquirien aquest producte. Això és una anomalia.
Els 4 detinguts no tenen antecedents, tenien una doble comptabilitat i la policia sospitava d'irregularitats, perquè cada setmana arribava un servei de recollida d'efectiu amb furgonetes blindades i també pel volum dels camions que no paraven d'entrar, també setmanalment, en aquests polígons de Tarragona.
Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença ven. Aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
El servei de blanqueig de capitals el feien a través de 3 empreses propietat dels detinguts.
Parlem ara dels adolescents i del consum de drogues, concretament de tabac. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Això ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que és la CANFIC, i ho ha fet durant la Setmana Sense Fum. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, aquest estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, en Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no? Pues ja està.
L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
Senyals horaris de 1:45 a 2 del migdia. I ja hi ha sentència d'un judici que us vam explicar fa uns mesos. 16 anys de presó per un home que va calar foc a la seva parella després de ruixar-la amb líquid inflamable. Això va passar el novembre del 2022 a Artesa de Segre, a la Noguera. Lleida, Noelia Casellas, què diu el Tribunal de l'Audiència de Lleida que l'ha jutjat?
Bon dia, Estel. Del relat de la víctima i dels veïns conclou que l'home va provocar l'incendi i va posar en perill la vida de la seva parella, que va acabar amb cremades greus al 18% del cos. Tenien una relació molt conflictiva i aquella matinada la va ruixar primer amb alcohol i després amb acetona. Els magistrats descarten, però, l'intent d'assassinat perquè va ser el mateix acusat qui va ajudar la víctima a sortir de l'habitatge en flames. Fixen una indemnització de 120.000 euros per a la víctima i l'home té prohibit acostar-s'hi durant 17 anys.
La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 han augmentat un 20%, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen o bé diners o bé una segona residència perquè els joves es puguin comprar un habitatge. Sara Riera, bon dia.
Bon dia, sí, això explica una altra dada impactant, que és que gairebé la meitat de totes les compravendes d'habitatges que es fan a Catalunya es fan ja sense necessitat d'hipotecar-se. Fins ara qui comprava al comptat era estrangers i catalans amb molts estalvis, i des de fa uns anys s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. En Raquel Iglesias és vicedegana del Col·legi de Notaris. Ens explica que el nombre de les donacions que s'estan fent a Catalunya dobla ja les que es fan a Espanya, i aquí hi veu una cultura molt pròpia de buscar solucions.
Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
Solucions pels que entenen. Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, la designació de persones de confiança perquè en gestionin el patrimoni en cas d'incapacitat. Per cert, que les parelles, de fet, han caigut en picat aquest any per por que els notaris les considerin fraudulentes.
Llum verda definitiva al nou ecobarri als terrenys de la fàbrica Roca entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat. Sense renunciar a la seva història industrial, aquest espai combinarà també l'activitat econòmica amb nous usos terciaris, el comerç i l'espai residencial. David Àngel, es tracta de la remodelació de 32 hectàrees on es faran més de 2.700 habitatges.
Bon dia. Entre el 40 i el 45% dels habitatges, 1.260, tindran algun grau de protecció. Al centre d'aquest ecobarri hi haurà un parc de més de 7 hectàrees. Roca fa una inversió de 250 milions d'euros. Miquel Àngel Monar és un dels directius de l'empresa de sanitaris.
Avui marquem un punt d'inflexió. L'aprovació definitiva del planejament obre una nova etapa, la de convertir els plànols en carrers els espais amb places i parcs i la visió compartida en una realitat tangible per als milers de persones. I, com sempre, volem ser un referent, en aquest cas, amb aquesta transformació urbanística.
En una visita sobre el terreny, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat el canvi de model urbanístic que representa aquesta iniciativa.
Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix, de millorar les condicions de vida, de parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
D'altra banda, Roca mantindrà la seu i adaptarà la fàbrica per fer-hi el centre d'innovació de l'empresa.
La indústria esportiva que guanya pes a Catalunya amb una facturació de més de 1.200 milions d'euros. El nombre d'empreses i l'ocupació que generen ha crescut un 18% entre els anys 2018 i 2024, això segons el primer informe econòmic d'aquest sector que ha fet la PIMEC. La patronal de les empreses que es dediquen al comerç esportiu reclama una fiscalitat diferent per enfrontar-se al comerç online, al comerç telemàtic. Barcelona, Joan Garcia.
Guanyen pes les activitats a centres i clubs esportius, les recreatives vinculades a la salut i les relacionades amb l'educació de l'esport. Són les fortaleses d'un sector que també té febleses. Cau el nombre d'empreses de comerç al detall per la concentració i, sobretot, la venda online. El president de PIMEC Esports, August Tarragó, fa aquest diagnòstic.
Hem d'enfortir el teixit empresarial del sector esportiu. Els punts de venda, tothom va a grans superfícies i el petit punt de venda està desapareixent.
La patronal ha presentat l'informe al govern. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha explicat que el moviment econòmic que genera el turisme esportiu beneficiarà el sector amb el retorn d'una part de la taxa turística.
Però hi haurà una part que ha de venir cap a esports i així serà, entre 6 i 8 milions d'euros, dependrà una mica de com vagi la temporada, etc. Però bueno, aquests diners al final tornen al circuit d'esports.
El 58% de la població catalana fa esport, els que el practiquen amb regularitat i destinen més de 300 minuts setmanals. Ha augmentat un 23% el nombre global de persones abonades a gimnasos o a clubs esportius.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I també amb Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per repassar algunes de les notícies més vistes de la web i l'app del 3Cat Info i que avui passen per un esdeveniment molt important a la vida de qualsevol estudiant que vulgui fer un grau universitari, que és la selectivitat, que està d'aquí 15 dies.
El rellotge està en marxa, el tic-tac, no? I entenc que tothom ha estudiat moltíssim aquests dies.
O no,
d'entrada,
O no.
Sí, això va per barris, això. D'entrada, a les notes de tall a la universitat és interessant aquesta informació que trobareu al 3Cat Info en augment, és a dir, veureu com han canviat les notes de cada grau des del 2010. És interessant, veureu molts gràfics, sobretot per aquesta idea que hi ha graus que de cop es posen de moda, no? I per tant pugen moltíssim les notes de tall i graus que de cop desapareixen, no? Desapareixen del mapa, no, però vull dir que no estan tan sol·licitats i per tant la seva nota de tall canvia. Veureu que és una informació que porta moltíssims gràfics on podreu veure aquesta evolució i per tant és molt interessant. Busqueu això, les notes de tall a la universitat en augment a la web pilot del 3Cat Info.
I en aquest sentit també tens una recomanació avui, un article interessant.
Sí, també de selectivitat. Com estudiar per la selectivitat? També ho trobareu a la portada de la web i l'app del 3Cat Info. Consells tècniques per evitar, per preparar els exàmens, no? I per evitar, doncs, això, quedar-se en blanc a l'últim dia. En fi, són coses bastant de sentit comú, que ja ho podeu imaginar, sobretot. No anar en l'última hora, no? Fer un bon descans, fixar-se mini-objectius abastables com a curt termini i anar-los superant, en fi. Tot el que ja ens podem imaginar, però aquí ho trobareu resumit i àmpliament, i per tant molt interessant de consultar també.
I sobretot els de Barcelona no pretendran en una biblioteca perquè estan tancades aquests dies perquè fan vaga.
Sí.
Ah, doncs mira, de seguida en parlarem de selectivitat també, perquè al Bages, una mica també en la idea de tranquil·litzar els alumnes i dir, bueno, ja he passat per això, com a mínim amb un assaig, fan un simulacre avui amb un centenar d'alumnes al Bages,
a l'Universitat
de Manresa, i fan una mena de selectivitat.
Doncs mira, hauran pogut posar en pràctica tot això.
Efectivament.
Sí. sí.
Va, fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, parlàvem del reconeixement del català a la Unió Europea. La Moncloa augmentava la pressió enmig de les maniobres del PP, en aquest cas doncs, per fer lobby en contra d'aquest reconeixement. Justament va ser dimarts que va haver una reunió de fa un any, i va haver una reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea on es va portar aquest tema a votació. Finalment, Espanya, però, va retirar aquesta votació perquè no es va arribar a produir, perquè tenien el temor de no superar-la. Se'n va tornar a parlar el juliol de l'any passat, però ha passat un any i el reconeixement del català a la Unió Europea continua allà on era, bloquejat bàsicament per l'oposició de grans estats com ara França, Itàlia o Alemanya.
Veus, està bé fer memòria, perquè fa un any hi havia la sensació que ara sí que sí,
ara sí.
Ho reconeixen.
De fet, vam
fer
algun article també llarg en aquest sentit, de fins a quin punt era un pas històric, però, com et deia, continua on era, i per tant el català continua sense ser una llengua oficial a Europa.
Molt bé, Marc, gràcies.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
6 minuts, 3 quarts de 2.
Recordar-vos que els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar apagats. L'ús d'aquests dispositius està estrictament prohibit i comportarà l'anul·lació immediata de l'examen.
Doncs falten dues setmanes, com us deien, per la selectivitat i els nervis ja estan molt, 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 molt a flor de pell per milers d'estudiants. I per treure atenció, la Universitat de Manresa ha organitzat per primer cop un simulacre amb més d'un centenar d'alumnes del Bages que s'estan preparant per aquestes proves. La idea és que visquin tot el procediment per arribar més tranquils a aquest examen. I des de Manresa, Natia Dell, com ha anat?
Doncs mira, molt bé, a l'arribada, nervis controlats, podríem dir, perquè al final avui no s'hi juguen res, però els va bé per entrenar-se, per anar prenent mides. Hem parlat amb uns quants alumnes de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, de la FEDAC de Manresa i de la Salle també de Manresa.
Sí, una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CL i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
No, avui no. El dia de la CL ja sí que hi haurà nervis.
Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant.
Sílvia Mas és la directora general junta de la U Manresa.
Amb la idea, sobretot, de conèixer una mica els procediments, tota aquesta part logística que afegeix tensió, que afegeix nervis.
I a la sortida ens deien això.
Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no passa res.
Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inverso.
Fàcil del tot no era.
A l'entrada de l'aula, res de mòbils i aparells electrònics.
Que els hem de deixar a part perquè, si no, encara es poden fer servir doncs, intel·ligències o fer fotos.
I un cop a dins, els han advertit sobre la prova pilot que s'ha de fer amb detectors de freqüència per evitar que facin trampes amb controls aleatoris. I per acabar, una xerrada de la psicòloga Cristina Junyent.
Una organització realista, però sobretot el cuidar-se, el dormir bé, el descansar bé.
Si la prova pilot d'aquest simulacre de selectivitat funciona, la idea és repetir-ho.
Gràcies, Nadia Dell. I Josep Pallarès continuarà 6 anys més al capdavant de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona després de guanyar les eleccions al rectorat amb el 72% dels vots i superar clarament el candidat alternatiu, que era Domènec Puig. Ens ho explica en Manel Sastre.
La participació, però, ha estat molt baixa, del 25%. La pitjor dada, la dels estudiants, només han votat un 19% del cens. Pallarès és investigador del Departament d'Enginyeria Electrònica i ha basat la seva campanya en les millores en la docència, la formació per prevenir l'absentisme i la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments com la Facultat de Medicina.
La cursa Junts per Catalunya per elegir l'alcaldable de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a les travesses. És la diputada al Congrés a Madrid, Pilar Calvo. Jordi Corbalán.
Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà al procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment, no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí, però hi ha 4 possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
Seguim amb altres notícies. El centre de recerca IDOSCAT ha inaugurat una nova seu al Front Marítim de Barcelona que incorpora nous laboratoris en recerca d'intel·ligència artificial, ciberseguretat i comunicacions 6G. S'hi han destinat 10 milions d'euros i s'espera que, amb l'ampliació, s'augmenti un 50% la participació en projectes europeus. La Mireia Sala l'ha visitat.
Bon dia. Actualment s'està treballant en 30 projectes, com per exemple un gos robot que pot entrar en edificis en flames i, si troba una víctima, transmetre les seves constants vitals, o un dron per a rescats que pot localitzar el mòbil encara que sigui en zones de difícil accés a la muntanya o al mig del mar. També s'està treballant en un projecte per tenir una internet quàntica que faria més segures les comunicacions dels serveis essencials o un de mobilitat intel·ligent que permetrà que les ambulàncies arribin més ràpid al lloc dels fets. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància de la nova etapa de l'IDOSCAT.
Amb aquesta obertura d'aquesta nova seu d'IDOSCAT, fem un salt endavant com IDOSCAT, però fem també un salt endavant com a país, com a ecosistema de tecnologia, de recerca, justament amb aquesta voluntat de ser més permeables també en l'ecosistema tecnològic de la ciutat de Barcelona. I també amb aquests dos encàrrecs de país, amb l'objectiu de protegir millor les nostres infraestructures de telecomunicacions, un element essencial en els moments d'inestabilitat geopolítica que hi ha en el món.
Fins ara, IDOSCAT estava situat al campus de la UPC. La nova seu, el Front Marítim, té 2.000 metres quadrats.
I ara parlem de la línia ràpida de bus, la X1 de TMB, que travessa Barcelona des de la plaça de les Glòries fins a la plaça Francesc Macià, que s'allargarà a partir del setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal a tocar del Club d'Apolo. Les tres línies express de bus urbà transporten cada dia més de 260.000 viatgers. La intenció de l'empresa és crear-ne tres més aquest mateix any que donin servei a la Meridiana i també a la Marina del Prat Vermell. L'allargament de l'X1 reforçarà la intermodalitat amb la resta de transport públic i donarà servei a una àrea on, a més de la zona universitària, hi ha activitat econòmica i centres assistencials. Per la banda Besòs, s'estudia ampliar-ne també el recorregut fins a enllaçar amb l'estació de metro de la línia 4 de Llacuna. Sentim Laia Bonet, que és presidenta de TMB, que explica les virtuts de les línies ràpides de bus.
Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu, i que realment és una invitació per a aquells que tenen aquest servei a deixar el cotxe a casa i a utilitzar el transport públic.
Avui fa un any que va entrar en servei l'X3, entre Paral·lel i l'Avinguda Carrelet, a l'Hospitalet de Llobregat. Amb prop de 70.000 validacions mensuals, duplica les de la línia número 79 que va substituir. L'X2 enllaça el Prat amb la plaça d'Espanya de Barcelona en 25 minuts. Parlem del Museu de Matemàtiques de Catalunya. És a Tarragona i tanca el seu primer curs complet amb més de 17.500 visitants. El centre s'ha marcat el repte de fer més atractiva una matèria que molts alumnes, entre ells, per exemple, estudiants que d'aquí dues setmanes han de fer la selectivitat, consideren avorrida i complicada. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I han aconseguit l'objectiu que es proposaven en aquest Museu de les Matemàtiques?
A veure, jo el que sí que puc dir és que el Museu de les Matemàtiques de Catalunya és molt diferent el que ens trobem a les aules. Aquí les matemàtiques no només s'expliquen, també es toquen i s'experimenten. El delegat del museu a Tarragona, José Rey, ens ha explicat que la prioritat és que els estudiants i les famílies puguin descobrir les matemàtiques d'una manera més propera i divertida.
Creiem que al món hi ha les persones que els agrada les matemàtiques i persones que encara no saben que els agrada les matemàtiques i que potser visitant el Museu de Matemàtiques de Catalunya veuran aquesta experiència i potser si m'ho haguessin explicat així ara sí que estic gaudint i això és el que busquem, no?
El museu està obert a les famílies els dissabtes a la tarda. Tot i això, la majoria de visitants són estudiants de Tarragona, Terres de l'Ebre, el Penedès i Lleida, des de quart de primària fins a batxillerat. Alumnes com els de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant.
És com que faig les mates però no sóc conscient de que les estic fent.
I que no és com el mateix de sempre d'un museu que s'ha d'estar en silenci, en podem riure, ens és més interactiu
i fer activitats.
Aquest museu està ubicat a l'antic convent de Santa Clara, de titularitat municipal. La direcció fa temps que reclama l'ampliació de l'espai al mateix edifici per poder millorar la planificació d'activitats. No descarten marxar a una altra localitat del Camp de Tarragona si no es prioritza el projecte a la ciutat.
Molt bé, doncs gràcies, Ricard Buigas. Ens quedem amb aquesta frase que ara sentíem, que hi ha molta gent que no sap que li agraden les matemàtiques i potser un dels motius és que fins ara no s'han acabat d'explicar del tot bé. Per tant, és un greuge que esperem que aquest Museu de les Matemàtiques contribueixi a corregir. L'amor també deixa rastre. Aquest és el lema de la 46a edició del Festival de Torroella de Montgrí. És el certamen dedicat a la música clàssica que se celebrarà del 31 de juliol al 21 d'agost. Estel Coletas.
L'edició d'enguany obrirà amb un monogràfic de Beethoven a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Una obertura majúscula per a una programació que la directora del festival, Montse Faura, cataloga com una constel·lació de llenguatges i èpoques.
Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. On Beethoven conviu amb Joan Magraner, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
Una programació amb noms internacionals com l'English Chamber Orchestra o el debut de la soprano Nadine Sierra, i apostes singulars com la formació barroca Cantoria o l'homenatge a Pau Casals de l'Orquestra Simfònica del Vallès. A més, la cita consolida el seu arrelament local superant ja els 650 socis de joventuts musicals i manté un any més el vincle amb el cinema a través de la tercera edició de l'Inèdit Empordà.
I un altre festival d'aquest estiu a l'Empordà.
Pensa tu.
Pablo Alborán inaugurarà el 25 de juliol una nova edició del Festival Sons del Món Empordà per l'escenari principal a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà en aquest cas, i passaran també Joan Dausà, Fangoria o Niña Pastori. I a més, hi haurà Girona Clara Jordan, un parell de concerts protagonitzats per grans noms del panorama musical català.
Sí, dues cites inèdites que descrivi el director del festival, Xavi Pasqual.
Per un costat veurem per primera vegada, junts dalt d'un escenari, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, que hem batejat com una nit que es dirà el retrat d'una generació, i es tornen a unir després de 20 anys a l'Ax en Busto, que està en gira d'aniversari, els Gossos, que faran l'únic concert de tot l'any.
També passaran per aquesta 19a edició del festival Rosana, que torna als escenaris per celebrar els 30 anys de Lunes Rotes, Sergio Dalma o God Save the Queen, ja habitual d'aquest festival, que homenatjaran els 50 anys de Bohemian Rhapsody. A banda de la Ciutadella, també són escenari d'aquest festival quatre cellers de l'Odeó Empordà, on tocaran en un format més petit Carlos Núñez o Manu Guix. Les entrades ja estan a la venda.
Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-se en un gran centre d'exposicions ciutadanes, apte per formats immersius també. Òscar Callau, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, el govern té un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. Les obres d'aquest palauet catalogat com a bé cultural d'interès local es preveu que comencin d'aquí un any i estiguin enllestides a principis del 2030. 6 equips d'arquitectura s'han presentat per redactar el projecte amb l'encàrrec de transformar l'equipament del Passeig de Gràcia en un espai d'exposicions apte per grans mostres participatives i connectades amb la realitat social. La Generalitat, mentrestant, estudia si podrà obrir un espai expositiu temporal o bé organitzar mostres itinerants. Durant el 2025, el Palau Robert va registrar més de 284.000 visites.
Gràcies, Òscar. Bon dia.
Bon dia.
8 minuts.
Ai, Maria, si et volguessis casar amb mi.
Doncs Maria, i també Montserrat entre les dones, i Antonio i José entre els homes, són els noms més comuns entre els 8 milions llargs de residents a Catalunya. Això ho revela l'últim estudi de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, que analitza els noms més freqüents entre la població. Amb Quim Balaguer, el regnat dels Antonios li queda poc.
Sí, està arribant al seu final. Per què? Perquè l'edat mitjana de les més de 83.000 persones que se'n diuen és de 62 anys. Per entendre-ho millor, entre el 1950 i el 1969 es van registrar gairebé 40.000 Antonios a Catalunya i del 2020 al 2024 només 407. Vaja, que en una vintena d'anys perdrà aquest privilegi per pura lògica vegetativa.
I les Maries, què passa amb elles?
Doncs, com els Antonios, hi ha més de 83.000 dones catalanes que porten aquest nom amb una mitjana d'edat més jove, 54 anys. Però en aquest cas l'estadística demostra just el contrari que els Antonios. Després d'un fort descens, a finals del segle passat, les Maries han anat experimentant una certa recuperació les últimes dues dècades. En aquest cas hi ha planter de Maries, creu de Maria, i poden aspirar a allargar el seu regnat. I sàpigues que 1.533 catalanes us dieu Estel i que som 9.241 entre Quims i Joaquims.
Doncs mira, l'Eudald Serra, però, deia que el seu...
Jo segur que no estic a dalt de tot del
cop. No estàs dintre del rànquing, eh? Va, fins ara.
Esports.
Doncs 6 minuts i les dues del migdia en dediquem 5 a parlar d'esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Avui amb un nom propi que destaca per damunt de tots i que tampoc no tindria un dels noms, de moment, més posats a Catalunya, que és el d'Alexia Putellas.
Segur que no, d'aquí uns anys
però
ja
ho veurem. Però temps al temps, també.
Exacte.
Són modes tot, eh?
Més sent un personatge tan popular com és ella. Alexia Putellas, avui és el dia del comiat de la capitana blaugrana. Aquest matí, acte institucional de comiat, i aquest vespre serà l'acte esportiu. Aquest matí s'ha fet a la mateixa gespa del Camp Nou l'acte institucional de comiat, que ha durat poc més d'una hora. Alexia ha estat acompanyada de la seva família, la plantilla del primer equip del Barça femení, el president en funcions Rafael Juste, el president electe Joan Laporta, entre d'altres. També hi han participat Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir el Barça, i ha rebut missatges via vídeo d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o un dels capitans actuals del Barça, Rafinha. La capitana blaugrana ha reconegut que aquest ha estat la decisió més difícil de prendre.
És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
Tot i això, l'Exe també considera que ara era el moment de posar punt final a la seva etapa com a jugadora del Barça.
Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
La capitana blaugrana, que ahir va fer oficial que deixa el club després de 14 temporades, jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff aquest vespre a les 7, davant la Reial Societat, en el que serà el seu comiat davant de l'afició. El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem també en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio, fins més enllà de les 9, i el partit Barça-Reial Societat començarà a les 7 i també es podrà seguir per TV3.
Aquest partit entre Reial Societat i Barça correspon a la penúltima jornada de Lliga Femenina de Futbol, com també el partit Deportivo de la Coruña Espanyol, que jugarà també aquest vespre.
Un partit que jugarà a partir de les 9 del vespre i que es podrà seguir per Esport 3. Ahir el Badalona va perdre per 0-4 davant el Reial Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós.
Mentrestant, pel que fa al primer equip masculí de l'Espanyol, el club ha fet oficial la renovació del central Leandro Cabrera per una temporada més.
Cabrera, que va arribar al club ara fa 6 temporades i mitja, ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits aquesta temporada i a l'assolir l'equip la permanència.
Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
D'altra banda, el nou director general del club, Monchi, es reuneix avui amb el tècnic Manolo González per començar ja a planificar la pròxima temporada. Ho va explicar en la conferència de premsa de la seva presentació, celebrada ahir.
En waterpolo aquest vespre es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, que enfrontarà dos equips catalans, són el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
El partit entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta començarà a 2:15 i es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Sentim primer el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte.
Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
I ara el tècnic del Barceloneta, Xus Martín.
Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
I d'altra banda, aquest vespre també a les 9 arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits entre el Sant Andreu i el Mataró.
En bàsquet a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona.
La penya va acabar guanyant l'Unicaja 95-74 després que el partit es reprengués a la segona part amb un 53-33 favorable ja als badalonins. És la cinquena victòria consecutiva de la penya a la Lliga ACB.
I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins han quedat definides les semifinals del play-off pel títol.
Una la jugaran el Liceu i el Calafell, l'altra dos equips de la demarcació de Barcelona, el Barça i l'Igualada. Aquestes semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits.
Eudald Serra, gràcies, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Aquest cap de setmana se celebra la Festa de les Trementinaires, que des de fa 26 edicions difon aquest ofici ancestral, el de les Trementinaires, les dones que a mitjans del segle XIX anaven de poble en poble, de la vall de l'Avança i Tuixent, carregades d'herbes i d'olis essencials per guarir mals. S'hi faran cants i balls populars, cursos i tallers de plantes medicinals, aromateràpia, cosmètica artesana, i a més projeccions, itineraris botànics i la fira d'herbes remeieres i productes naturals. 26a Festa de les Trementinaires, de divendres a diumenge, a la vall de l'Avança i Tuixent. Fins demà a la 1 del migdia.